Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola a tots i totes, com anem? Gràcies, primer que tot, per acompanyar-nos un diumenge més aquí, a la taula de l'Evangeli, en la sintonia de Ràdio Estel. Ens disposem tot seguit a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, l'11 de durant l'any. Avui són els nostres tertulians, Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona, i Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Els saludem. Què tal, Ramona?
Déu vos guard. Estic contenta de poder tornar.
Sí, gràcies. Feia temps que no...
Amb la pandèmia.
Sí.
No ha pogut ser.
Moltes coses han passat amb la pandèmia, Déu-n'hi-do. I Joan Pous també, molt de temps sense tenir-lo aquí a la taula de l'Evangeli, però contentíssima de tenir-los a tots dos.
Molt bé, sí, home.
Gràcies,
tot home, bé. Home, a veure, la pandèmia ha sigut un entrebanc que hi ha hagut i ho ha retrasat tot durant un any, ha quedat un any per recordar, suposo, i espero que no s'oblidi, perquè tenim molta tendència a oblidar les coses dolentes.
És veritat, sí.
I, en canvi, pues, jo crec que se'n pot treure uns certs profits si ho tenim present.
Molt bé. L'Àlex Alsina és el control de so i a la producció. Cristina Orduña fa la locució de les lectures. Presenta i dirigeix Maria Marín. Qui els parla? De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 11 de durant l'any és del profeta Ezequiel i del capítol 17.
Això diu el Senyor. També jo prendré un esqueix del brot alterós que corona el cedre, arrencaré un ull tendre de la punta del seu brancatge i el plantaré visiblement en una muntanya ben alta, en una muntanya de la serralada d'Israel. Estendrà les seves branques, donarà fruit i es farà un cedre magnífic. Ocells de tota mena s'ajocaran a la seva ombra i viuran en el seu brancatge. Tots els arbres del bosc sabran que sóc jo el Senyor. Jo abaixo els arbres alts i faig créixer els menuts, asseco els arbres verds i faig reverdir els secs. Sóc jo, el Senyor, qui ho he dit i qui ho faré.
Ezequiel és un profeta de l'exili. Va compartir amb el poble el desterrament de Babilònia al segle VI abans de Crist. Aquí denuncia la infidelitat del poble que ha estat causa de la situació dramàtica en què es troba i convida tutora a esperar la salvació de Déu. Doncs tenen la paraula.
Ezequiel veu la realitat i subratlla, diríem, la restauració de tot el poble exiliat. Aquí trobem la teologia del Déu d'Israel com a senyor de la història. Ezequiel reflexiona el domini del Senyor en la història, que tots els pobles reconeixeran. O sigui, nou naixement i creixement magnífic. Serà Déu mateix qui restablirà, com diu la lectura, un esqueix de brot alterós que corona el cedre. La dinastia de David a Jerusalem. I de nou, doncs, esdevindrà un cedre magnífic.
Jo crec que, bueno, a mi em dono personalment, però crec que aquesta referència també és una mica la premonició de la creu de Jesús, el fet aquest, el fet de que parli d'un arbre i que serà col·locat en un lloc alterós i tothom el veurà, etcètera, etcètera, és una referència molt clara a la creu de Jesús, no? Jo crec que és una lectura profètica, però molt, molt interessant, que anuncia aquesta, la vinguda de Jesús en aquest aspecte i que la seva creu tindrà una tendència a igualar-nos a tots, o sigui, a baixar els alts, fer créixer els petits, a assecar els verds i a reverdir els secs, no? O sigui, a igualar tota la humanitat que miri cap a aquesta creu.
Jo penso que no són els reis poderosos ni els governants de la terra els que determinen el sentit de la història, sinó que és la mà del Senyor. Quan hem llegit, jo baixo els arbres alts i faig créixer els menuts, asseco els arbres verds i faig reverdir els secs. Com deia en Joan, el llinatge de David torna a regnar, però d'una manera nova, des de la creu de Jesús.
Però és diferent ja, eh? Vull dir, jo crec que és una paraula que ens fa pensar en l'humanitat en si, la igualtat entre tots nosaltres, diguéssim, i la tendència que l'Evangeli és per tothom igual, sigui alt, sigui baix, sigui petit, o sigui gran, o sigui ric, o sigui pobre. Aquesta igualitat, que és la que oblidem moltes vegades, perquè, per exemple, ara estem vivint uns moments dramàtics amb el tema de la immigració, d'aquestes onades immigratòries, sigui tant a un lloc com a l'altre, doncs tanta persona i tan digna de la vida és la persona que ve, com els que estem aquí en una part ben còmodes i ben calentets. Aquesta és i per davant de Déu som tots iguals.
Jo diria que una consideració que es podem plantejar i que de vegades ho comentem amb els col·legues de la Universitat de Sevilla. Som tot un grup que treballem tots aquests aspectes i tot el que fem amb l'il·lusió pel regne de Déu veiem que no depèn de nosaltres. Som conscients que Déu hi té molt a dir i molt a fer perquè precisament ell és Déu. I nosaltres només som instruments de Déu, que ell se serveix de nosaltres perquè el regne de Déu es faci cada dia més real. I el Senyor no ens deixa mai sols, perquè hem d'enfrontar un món de lluites. Jo diria lluites que són decepcions, debilitats, problemes que es troben en cada moment de les circumstàncies en què passen els països, i a més el que hem passat una pandèmia. Però diria que Déu és el Senyor de la història. Això ho remarquem moltíssim al nostre grup de treball.
Sí, evidentment, també una de les coses que diu la lectura aquesta és que els ocells de tota mena s'hi jugaran a la seva ombra, o sigui, els arbres generalment acobillen els ocells, tant per niuar com per estar-s'hi, no? Això és un símbol també de l'Església, no? que acull gent de tota mena i que de tot tipus d'ocells s'hi venen a acollir, amb aquesta sensació de protecció de Déu, que és, en aquest cas jo diria que el cedre és una mica la figura de protectora de Déu. De la qual emana la creu, també. Eh? Pensem que el símbol de Déu a la Terra és la creu, no és res més.
Quant al tema de la infidelitat, que hi ha com en el rerefons d'aquests versets, semblaria que l'home... semblaria no. L'home continuem essent infidels a Déu en els manaments, en la vida evangèlica i tantes coses. Potser no... Què passa? Que potser no hi reflexionem?
Bueno, perquè ens deixem portar per la comoditat, per moltes coses, i jo crec que a vegades és més fàcil pecar que no pas mantenir virtuts. Jo sempre dic que la virtut és dificultosa i el pecat és fàcil, no? Això és una cosa que, tendència, som humans, no? Però, esclar, el primer que entén la humanitat de l'home és Déu, perquè l'ha fet ell, no? O sigui, per tant, jo crec que és molt propens a perdonar perquè sap que som fàcils de caure. Sí que potser es refereix a vegades en aquesta sensació de traïció, que això ja és diferent, ja no és ben bé pecat per hedonista d'un mateix, sinó que és trencar els principis. Jo crec que el poble d'Israel ha demostrat moltes vegades que ha sigut un tossut i t'ha negat a moltes coses, no? Però això també ens està passant ara i ens està passant a tota la humanitat en aquests moments i a tot arreu. Estem negant contínuament moltes coses. Per defensar els nostres privilegis, la nostra comoditat, no mirem de pactar amb dictadors perquè retinguin els immigrants i no entrin a Europa. Per exemple, tant el Marroc com el de l'Erdogan de Turquia s'estan fent la feina de policies llet dolents en els europeus, que som una colla de comodons vells i rics i en aquests moments ja acabats, jo diria.
Molt bé, doncs continuem endavant i ara escoltem la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 5è.
Germans, ens sentim molt coratjosos. Sabem que mentre vivim en el cos, vivim com emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó creure sense veure'l. Però ens sentim tan coratjosos que preferim emigrar del cos per anar a viure amb el Senyor i no ambicionem res més que ser-li plaents, tant ara que som en el cos com quan ens sortirem. perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant del Tribunal del Crist, on cadascú ha de rebre el que li correspongui segons el bé o el mal que haurà obrat vivint en el cos.
Pau ve a dir-nos que el seu ministeri se sosté en una profunda adhesió a Jesucrist i en un profund desig d'estar amb ell. Això porta una fe ferma i a una gran esperança després, més enllà de la mort. Quina actualitat veieu que tenen aquests versets, Ramona?
Jo penso que aquest fragment de l'ensenyament de Pau ens situa en el cor de la vida cristiana en el món. Obrant el bé, diu, vivim en el cos i considerant que la pàtria veritable no és aquí, sinó la pàtria veritable és amb el Senyor. Penso que Pau centra el nucli en no missionem res més que ser plens al Senyor, tant en el cos com fora del cos. I potser així redimensiona Pau en clau evangèlica el seu apostolat.
Joan?
O sigui, sotmet una mica en aquesta entrega total, que llavors la conseqüència és que tot el que fem, tant de cos com d'esperit, pues, estigui al servei de Déu. Això és el que jo veig en aquest cas de la lectura aquesta de Pau. Aquí també, davant del Tribunal de Crist, diu que cadascú ha de rebre el que li correspon segons el bé i el mal que haurà fet durant la vida. Jo crec que això, evidentment, comporta tenir fe, perquè si no, vull dir, la gent fa obra segons la seva pròpia capacitat d'egoisme, diria jo, llavors no mira si fa mal o fa bé. Vull dir, simplement és una reflexió que si la persona està presidida per la fe, per la creença, pues, llavors tindrà més en compte pues, aquestes actuacions, no?
Penso que el tribunal, aquesta frase que diu el tribunal del Crist, representa aquella presència de Crist en cada creient, davant la qual no hi calen enganys, no hi pot haver. O sigui, la presència del Crist que autentifica la vida de cada un de nosaltres.
Ja, ja.
I Maria, et diré una cosa. Els petits de la meva família, els de casa, que han anat a catequesi, aquest any una part han anat online, l'altra part ho han fet presencialment, m'expliquen ells que se senten molt contents. Diuen, perquè Jesús està present en les seves vides. Diu, Jesús està present tant com juguem, com quan estem fent els deures a casa, o com a l'escola. Diu, de vegades no ens portem prou bé, però Jesús també està al costat nostre.
I ho diuen així, ells.
I ho diuen així, sí.
Però també pensa que els protoevangelis, l'infància de Jesús, també feien tremolidures, Jesús? Vull dir que és propi de l'edat.
És propi de l'edat.
Perquè era humà.
Sí.
Però també queda l'atenció de que nens tan petits sí. Ja tinguin aquesta consciència. Potser això no és normal, tampoc, o sí?
Sí.
En les catequesis creuen que aquesta realitat es dona?
I no solament les catequesis, també a l'escola també fan l'àrea de religió. Llavors tenen una noia doncs, que està molt entusiasmada.
Esclar, esclar.
I tot d'ajuda. No solament la catequesi. La catequesi és una part.
Sí,
que
sí.
És, doncs, educació no formal. Uh-huh. I l'altre és educació formal. Uh-huh. I després el de casa, i tot és educació informal, i sí, el que sí. Juguen amb els nens, sí, i sí, també sí. L'escola, si és una escola cristiana, doncs sí, llavors sí, ells sí, tenen sí, ambient. Sí. O sigui, és propi.
I després també la família, perquè en el teu cas, doncs, la família ja hi col·labora moltíssim, no?
Sí, i tant, clar. Tota la colla. Nosaltres clar. Una família molt gran, i llavors tots, sí.
Sí, sí.
Bueno, l'ambient és molt important, evidentment, sí, si la sí, canalla sí. Té la família que és cristiana, que va a escola, va a catequesis, va a escoles cristianes, etc. Vull dir, ja forma un cultiu de sentir-se emparat dintre d'aquest ambient, d'aquesta cultura, diguéssim, cristiana. De totes formes, pensem que les primeres conversions que hi va haver en el cristianisme venien de fora, jo no tenien ni catequesis ni la família cristiana i eren grans testimonis de l'Evangeli, els primers màrtirs, per exemple.
Sí, sí.
I també penso, actualment, que hi ha més màrtirs en el segle XXI i el segle XX que no pas al segle III, com el diu Clacià, pues és perquè també hi ha molta gent d'aquesta, no crec que tinguin una gran formació teològica, però sí que se senten fidels a Jesús, perquè solament no és l'ambient cultural que t'ensenyen a resar o a creure, o t'ensenyen, fan llegir l'Evangeli, sinó que és la persona que troba a Jesús. Que també hi ha molta gent que la troba dins de la seva ignorància, troba aquest emparo amb Jesús, amb l'Evangeli, amb el que els pugui explicar, perquè molts són analfabets, el que els pugui explicar en el sermó o l'evangeli dels mossens missioners que hi hagi, i aquesta gent s'entreguen plenament a sentir-se cristians, vull dir, i donen la vida, i em cus molt d'ells, perquè estan perseguits, i ja sabem que avui dia, desgraciadament, la religió, les idees més perseguides del món són les catòliques, les cristianes, diguem-ho així. També voldria mencionar que avui, el 13 de juny, també és Sant Antoni de Pàdua.
Sí.
Per tant, era un gran predicador i va ser un gran sant, que jo he viatjat bastant, i és curiós, però no hi ha ni una sola església catòlica que entris que no hi hagi la imatge de Sant Antoni de Pàdua.
Sí,
a tot arreu, Sant Antoni és el sant més popular de l'Església, però de llarg de tots els llocs. És un sant que se manté, també, potser això influeix, però jo crec que és aquesta simpatia que té de portar Jesús, perquè precisament les seves imatges els representen portant el nen Jesús, vull dir, és un portador, és un Cristòfol, és un portador de Jesús a la gent, i per tant això el fa atractiu en aquest aspecte.
És que la fe és la fe senzilla del que estima, sí, de veritat del cor. No cal grans estudis, sinó la fe senzilla, la fe senzilla de la Mare de Déu. La força que dona la creu del Crist. És això la fe, no? Aquesta vivència des del cor, l'estimació des del cor.
Molt bé, doncs, si els sembla bé, continuaríem endavant. Ara hem d'escoltar l'Evangeli, ja la darrera lectura, però seria el moment en el programa per recordar als nostres oients qui són els nostres tertulians, amb qui estem comentant la litúrgia d'aquest diumenge 11 de durant l'any, concretament amb la Ramona Vall, professora de la Universitat de Barcelona, i amb en Joan Pous, que és exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, tot i que és historiador, però també doncs, ha estat polític i bastants anys. Ara sí, continuem endavant. L'Evangeli de Sant Marc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús deia a la gent: amb el regne de Déu passa com quan un home sembra el gra a la terra. De nit i de dia, mentre ell dorm o està llevat, la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. La terra, tota sola, produeix primer els brins, després les espigues i finalment el blat granat dintre les espigues. Llavors, quan el gra ja és a punt, se'n va a segar-lo perquè ja ha arribat el temps de la sega. Deia també: a què podem comparar el regne de Déu? A quina paràbola li escauria? És com un gra de mostassa, la més petita de les llavors, però un cop sembrada es posa a créixer i acaba més gran que totes les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells es poden ajocar a la seva ombra. Jesús anunciava el regne de Déu amb moltes paràboles semblants, perquè la gent l'entengués segons les seves disposicions. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als deixebles.
Jesús ensenya en paràboles i fa conèixer el tarannà del Pare a qui coneix íntimament. El Pare és el Déu generós, el Déu abundant. Jesucrist és la paraula del Pare sembrada en el món. Com ho vivim això, els cristians, Ramona?
Jo diria que el text de l'Evangeli d'avui ens pot ajudar a que amb coratge creatiu donem a la vida un color, una forma i una intensitat en aquest temps de la fe. Sí, aquest diria que és l'art de viure. Color, forma, intensitat. Hem de generar espais en els que sigui possible respirar, esperar, desitjar i créixer. Avui tenim dues paràboles, la de la llavor que creix tota sola i la del gra de mostassa. I totes dues ens parlen del mateix, del creixement. L'un des de la força que té la mateixa llavor, i l'altre des de la petitesa que està cridat a fer-se més gran. I Jesús ens diu que la llavor és el regne de Déu, que no és altra cosa doncs, que el projecte de Déu sobre la humanitat i sobre cadascú de nosaltres.
Crec que una de les coses que ens diu aquesta paràbola és precisament que a vegades no hem de pretendre unes grans conversions amb una gran prèdica, com a vegades se representa els sants i tot això, sinó que el dia a dia, la llavor silenciosa que fa molta gent sacrificant-se, fent caritat, ajudant els altres. A vegades la predicació de l'Evangeli no és llegint el text, sinó demostrant la sensibilitat aquesta. Això, pues, jo crec que és com una llavor que va sembrant en el cor de molta gent que potser estaven allunyats de la fe, i al veure aquests exemples els va germinant, encara que sigui inconscientment per ells, quan dormen, que no s'enteren, els hi va germinant aquest exemple i fa de que a la llarga fructifiqui el pas de reconèixer. Pensem que hi ha grans exemples a la història de gent que després de veure l'actitud s'han convertit una altra vegada o han recuperat la fe amb Jesús, no? Jo crec que això és un exemple de que la fe no és unes grans conversions, no és una conquista tremenda d'allò, sinó que és el sembrar del dia a dia de les coses petites i que aquesta llavor vagi creixent a l'interior de cadascú. I a vegades també que les coses més petites, com diu aquí de la grada de mostassa, que a vegades no els hi donem cap importància, poden arribar a tenir moltes si sabem fer-les fructificar amb l'esforç de totes les coses.
Seguint el que diu en Joan, jo diria que nosaltres i tots estem en el camí de la vida, i un camí és una vida, i pren valor doncs, si tenim posada la mirada en la possibilitat de la sembra, el que deia ella, qui sembra i cuida és Déu. Més que posar la mirada en si la sega, doncs és abundant. Estem a posar la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. O sigui, el regne de Déu està des de que algú sembra, i el regne de Déu que és ple de vida i té capacitat de germinar, de créixer, de despertar, i és participar en la victòria del Crist per aquest camí.
Sí, jo crec que evidentment que és Déu el qui fa la conversió i fa tot, però ho fa a través nostre, moltes vegades. Vull dir, quan es fa un mal exemple com a cristians, estem destruint l'obra de Déu, precisament. I llavors en són responsables, també, perquè hi ha molts mals exemples dins de l'Eglésia i dins d'allò que han allunyat molta gent de la fe. Per tant, vull dir que s'ha de vigilar molt el que se sembra. A vegades que es pot sembrar grans de mostassos, pot sembrar blat o sègol, però a vegades també es pot sembrar males herbes.
No? Però jo diria que se'ns convida a no tenir por de les coses petites.
De les petites són, però bones.
A no cansar-nos de comunicar aquesta llavor que...
Llavor positiva, llavor evangèlica, diguem-ho així. No la llavor de males herbes, no. Que això la mateixa Eglésia moltes vegades s'ha responsabilitzat de fer-ho.
Estem en temps de sembra, no de plenitud, si no pensem que hi ha la plenitud. Hem de reforçar l'esperança i la confiança, i sobretot a partir, com de ben Joan, del testimoni de vida, no? Reforçar la capacitat d'acolliment, de deixar fructificar tot el que és sembrat en el nostre cor. Tot el que el Senyor doncs, està sembrant creixerà i donarà fruit, perquè té la mateixa força del mateix Déu.
Però precisament ara jo crec que són moments molt importants d'esperança, sobretot quan veus l'evolució que està tinguent el món, no? Penses que tot se'n va morris moltes vegades i penses sort que tenim esperança i pensem que Déu es cuidarà de que no se'n vagi tot a morri, sinó que es mantingui aquesta solidaritat i aquesta llavor evangèlica que es mantingui en el temps a tot el món.
Només des de la gratuïtat podem entendre el valor de la nostra existència. La possibilitat de fer de la nostra vida, com deia abans, una obra d'art amb actituds, doncs com l'agraïment, la lluança, la contemplació, el saber descobrir Déu en cada persona i també saber-nos oferir gratuïtament el servei dels altres.
Però quanta gent hi ha que agraeixi la seva situació? Jo veig que no n'hi ha gaires, no? Vull dir que hauríem d'estar agraïts cada dia del que tenim, sobretot a Occident, no? Vull dir que, i això no ho sabem fer, no ho sabem agrair. No solament a Déu, ni en els qui ens ho han proporcionat, siguin els pares, siguin els companys, siguin els treballadors que tenim. Això és, aquest agraïment s'hauria de saber tenir i transmetre, no? I això també forma part d'aquesta predicació de l'Evangeli, per mi, el fet de ser agraïts i demostrar això, d'aquesta estima, perquè precisament perquè el que tens és gràcies, és gratuït, perquè t'ho han donat els altres, també.
No que s'emmarca molt l'individualisme, potser, no?
Sí, avui dia...
De manera exacerbada, potser.
Avui dia, cada dia més. No? Sí, I a més, amb mesura que es va abandonant, es va laïcitzant el món, s'accentua l'individualisme perquè no hi ha cap s'està perdent el que se'n deia abans temor de Déu. I el temor de Déu, la gent, si no creu en Déu, ja no té temor de Déu. I, per tant, és molt relatiu.
Tot està permès.
Tot està permès.
Jo tinc una experiència molt maca de la Universitat de Sevilla, de la Universitat Pablo de Olavide, totes aquestes universitats, col·legues de les universitats andaluses, doncs que realment aquest valor de l'agraïment, de la contemplació, de saber descobrir Déu, amb la seva cultura ho viuen. Per tant, jo tinc experiència molt positiva. Maria, tinc experiència molt
bé,
positiva.
Doncs, això és un valor.
Jo crec que sempre he cregut que la majoria, la immensa majoria de la població és bona gent.
Sí.
Sort
hi ha. Sí, sí.
Ara, a vegades també falta aquest punt com que també se diu Sant Pau, no? D'afabilitat, de simpatia, de correcció, que és el que a vegades ens falta.
D'amabilitat.
Sí. Sant Pau incideix molt en aquestes frases, sí.
No, bé, és una crida, una bona interpel·lació, això que diu en Joan, de que potser els cristians a vegades potser donem per suposat que ja ho vivim tot i ja anem el diumenge a missa, ja complim i ja vivim l'Evangeli i tot. I en canvi, potser en la relació humana, quotidiana, amb els que estan més a prop nostre, potser ens manca aquest gest d'amabilitat, de simpatia, de serenor, d'acolliment, de mirar l'altre amb una mirada evangèlica, de saber-lo ajudar, saber-lo acollir. No els sembla?
Sí, sí, sí.
Bé. No, jo dius una altra paràbola que hi ha de just el mateix evangeli, que la gent que dona gràcies a Déu perquè té tantes coses i després si un que està resant a l'hora, el fariseu típic, no?
Sí, pues sí.
Això també ens passa a vegades, eh? Vull dir, a vegades volem ostentar molt com que no som.
Sí, sí. Bé, ho hem de deixar aquí perquè aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem exhaurit pràcticament el temps dedicat al programa. Moltíssimes gràcies, Ramona Valls.
Gràcies a vosaltres d'haver-me convidat.
I també moltes gràcies, Joan Pous.
Igualment, gràcies.
També hem de donar les gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica i la producció, i a la Cristina Orduña, la locució de la lectura. I, com no, també als nostres amics oients que ens van arribar els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Molt agraïts que ho facin i, si ho desitgen, poden continuar fent-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. I també, per acabar, doncs, felicitem els Antonis, les Antònies que ens estan escoltant avui la seva onomàstica i, finalment, ara sí, que esperem que siguin amb nosaltres. Diumenge vinent també convidem el Joan Pous i la Ramona Valls perquè siguin aquí amb nosaltres. Comentarem les lectures del diumenge 12 de durant l'any. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.